Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Finalment, els passatgers que van avui i tot el cap de setmana als aeroports de Palma i d'Eivissa no es veuran afectats per les vagues al sector del handling. Per avui s'ha suspès la protesta a Ground Force, la primera d'un complicat calendari d'aturades laborals que pot tenir, això sí, com a dia crític, Divendres Sant, quan coincidiran les vagues de Ground Force i de Menzies, l'altra companyia que ofereix assistència a terra a Son Sant Joan, els treballadors de la qual han suspès, això sí, la vaga prevista per demà i per passat demà, segons acaba de confirmar-nos el sindicat UGT. Pendent, idò, de com es negocien aquest cap de setmana totes aquestes protestes, com deriven, i que suposen un element de pressió més per als viatgers que ja senten que fan una gimcana quan són a l'aeroport de Palma, immers des de fa mesos en una reforma que avui entra en una nova fase, amb la reobertura parcial del mòdul D i amb el ressò de la denúncia que els sindicats han fet en aquests micròfons sobre irregularitats laborals durant les obres. Tot d'un en parlem. Facundo Tenaglias, el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
I que passen per la preocupació del govern per mort de l'impacte de la guerra.
El vicepresident Antoni Costa tem que si continua el conflicte, l'abril i el maig seran pitjors que el març, quan, segons les dades de l'IPC avançat publicades avui, s'han disparat els preus un 3,3%. Avui capvespre, la presidenta Provenç presenta als agents socials i econòmics el paquet de mesures anticrisi dissenyat pel govern que s'aprovarà la setmana que ve en un Consell de Govern extraordinari.
El Suprem autoritza Francina Armengol i Víctor Torres a declarar com a testimonis per escrit en el judici de les mascaretes.
Tots dos ho havien sol·licitat tal com permet la normativa per als càrrecs polítics. Ara són presidenta del Congrés i ministra, però en el judici havien de compareixer per la seva anterior tasca com a presidents autonòmics de Balears i de Canàries. La sessió arrencarà el pròxim 7 d'abril.
El Port de Palma comptarà amb un nou servei de transport marítim, el bus nàutic. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. És un servei que oferiran 4 catamarans que faran aturades a 6 estacions distribuïdes per la badia amb la intenció de descongestionar el trànsit rodat. Hi haurà 3 línies diferenciades, 2 estan pensades per a turistes de creuers i turistes en general, i només una per a residents i treballadors. El viatge senzill costarà 6 euros, però hi haurà abonaments per a residents. La iniciativa entrarà en funcionament entre finals d'aquest 2026 i principis de 2027.
A Eivissa, el Consell ha donat llum verda a incorporar més de 34 milions d'euros de romanents en el reforç de serveis com residus, menors o cooperació municipal. Carmen Tires, bon dia.
Bon dia. Dels sous procedents dels romanents, la partida més important de gairebé 7,7 milions d'euros servirà per impulsar el pla pilot de trasllat de residus a Mallorca. Una altra de 6 milions anirà destinada a reforçar el servei de menors davant l'increment de menors estrangers no acompanyats. També hi ha importants incorporacions de cooperació municipal, les noves ITB mòbils, l'enderroc de Cala d'en Serra o bombers.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal torna avui a Son Moix per disputar un partit de Lliga. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí rebrà a les 8:30 del vespre la visita de l'Alzira, penúltim classificat en el que serà el partit de retrobament amb la seva afició. El Palma du sense jugar al Palau d'Esports de Son Moix des del passat 14 de febrer i cercarà amb una victòria desfer-se'n de l'eliminació a la Copa d'Espanya. I en futbol, Vedat Murici amb la selecció de Kosovo cercarà una plaça pel Mundial a la final de la repesca després de guanyar a l'Eslovàquia de Martin Valiant per 3-4 ahir a la semifinal. Tots els jugadors mallorquinistes van ser titulars i el central eslovac va fer el primer gol del partit per la seva selecció. El davanter, que no va marcar, s'enfrontarà a Turquia en una de les finals el pròxim dimarts.
Menorca continua incomunicada per via marítima i la forta tramuntana provoca algunes incidències. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els ports de Ciutadella i de Mor romanen tancats des d'ahir i ja fa més de 24 hores que no hi ha connexions a l'illa. Com a conseqüència, a més de la forta tramuntana, també s'han produït afectacions a diferents línies elèctriques que han deixat pràcticament tot el nucli de Fornells, hores d'ara, sense llum. Concretament, 330 abonats. 2 avaries afecten la línia d'Esgrau, una altra, la de la subestació elèctrica d'Es Mercadal, i la més greu, a la línia de Fornells, on s'ha produït a més un incendi que ja està controlat. S'han activat tots els serveis d'emergències per temor que les flames es propaguessin a gran velocitat per culpa del vent. De fet, avui Menorca està al nivell màxim de perill per incendi forestal.
La previsió del temps per les pròximes hores, amb més detall, amb Marc Calentell. Bon dia.
Bon dia. Arribem al cap de setmana amb una situació marcada encara per aquest vent de component nord. Aquestes pròximes hores continuaran bufant de manera moderada, fins i tot en qualque cop fort a Menorca. Per tant, continuem amb temporal marítim, onades que poden superar els 5-6 metres cap en el nord de l'arxipèlag. Pel que fa al cel, tindrem moltes estones de sol, qualque núvol, sobretot a punts del sud de Mallorca, però al final del dia el cel quedarà destapat. En temperatura avui que puja lleugerament després de la jornada freda d'ahir, avui les màximes s'enfilen un poc més amb valors de 14 a 16 graus. I per demà, el cap de setmana començarà en cel més tapat en el nord, en qualque ruixat fins i tot demà de matí a Menorca, cel variable de resta, però així com vagi passant el dia, el cel s'anirà destapant i tindrem un cap vespre de cel pràcticament destapat. Temperatura lleugerament superior a la d'avui i el vent bufarà de manera moderada, gira a component oest, però atenció, perquè diumenge torna a entrar la tramuntana amb molta de força, diumenge marcat per ruixats, per les pluges, davallada de la temperatura i fins i tot neu a la serra de tramuntana.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Han quedat suspeses les primeres jornades de vaga del servei de handling als aeroports i l'inici de la protesta per reclamar millores salarials queda ajornat així a dilluns. Notícia confirmada pels sindicats que havien planificat les mobilitzacions aquest cap de setmana, un dels més transitats de l'any, amb l'operació sortida de les vacances de Pasqua.
Els sindicats Comissions Obreres, UGT i USO, a Ground Force, l'operadora dels serveis d'assistència a terra d'Air Europa, havia convocat per avui la primera aturada parcial en horari de matí, migdia i vespre, i ha quedat cancel·lada. Si no hi ha cap avanç, arrencarà dilluns a Palma i també a Eivissa. De la seva banda, els treballadors de l'altra empresa que ofereix servei de terra són Sant Joan, Mencies, en solitari per UGT, estan convocats a aturar entre el 2 i el 4 d'abril amb protestes de 24 hores. Avisen que si no s'assoleix l'entesa, la protesta repetirà tots els caps de setmana fins a final d'any. José Antonio Negreira, secretari de sector aeri d'UGT, apunta que les negociacions seguiran previsiblement durant tot el cap de setmana.
Hemos decidido que este fin de semana paramos, pero que si no reiniciamos el día 2. En estos momentos están asumiendo bastante deuda de la que tienen y unas condiciones laborales que no querían respetar. Eso es mentir. Y Grand Forge no quiere aceptar la subida, el cumplimiento del convenio sectorial. Hay una subida aplicable, la cual no quiere asumir.
La suspensió de la vaga per avui suposa un element de pressió manco per al bon funcionament de l'aeroport, que avui, que a més, inicia una fase nova en les obres de reforma, ja que obre parcialment el mòdul D, que és on normalment s'operen la majoria de vols amb la península.
Es va tancar el mes de novembre passat i al llarg d'aquest temps s'han canviat els sistemes de climatització i il·luminació per altres de més eficients. També ha acabat la segona fase de les obres de la planta de facturació, on s'han renovat les oficines de les aerolínies. Per tant, una part de les intervencions ha acabat, però les obres són Sant Joan continuen amb el que això suposa per als passatgers que es troben en el seu pas per allà, vestides, sacs amb runes, cons o barreres.
Això és eternament en obres, aquest aeroport. No,
el tema és que l'aeroport està sempre en obres. Siempre están obras. Yo que traigo, es verdad que yo traigo gente siempre aquí, viene gente de península y normalmente siempre están obras.
Yo había ido cada dos semanas y eso es un caos.
Hombre, ya es hora porque vulguis o no venir aquí a tomar-te amb obres y tal, pues ya era un poco tarde.
Per tant, avui ja torna a funcionar a mitges, coincidint amb l'increment de l'operativa de les companyies per l'operació sortida de Setmana Santa a moltes comunitats autònomes.
De fet, a Palma, des d'avui fins al dilluns de Pasqua, es preveuen 7.500 moviments, un 11% manco que l'any passat.
Realmente no tenemos ahora vacaciones, volvemos a casa. Vivimos en Alemania. Hemos estado aquí haciendo escala des de Sevilla.
Anem a Madrid aquest cap de setmana i ja començant les vacances de Setmana Santa.
Anem o la Vall de Núria a esquiar, o aquest cap de setmana.
Així, les obres continuen i ho fan enmig de la denúncia sindical d'algunes irregularitats. Comissions Obreres assegura que una de les empreses encarregades ha pagat part del sou dels seus treballadors en negre. El sindicat ha denunciat, davant la Inspecció de Treball, que els empleats han estat obligats a firmar fulls de feina de 8 hores, quan en realitat en feien més, Carme Moreno.
Segons el responsable de construcció Comissions Obreres, Miguel Pardo, l'empresa denunciada és Aragón 2012, una subcontrata d'Acciona que va deixar de pagar part de les mensualitats als seus treballadors.
Varen deixar de pagar les hores dos mesos antes de que se n'anessin. I les pagaven amb un sobre, però ja ni en sobre els darrers dos mesos. Al final són dobbers, perquè feien moltes hores. Al final dissabtes hi anaven a fer feina, diumenges també no descansaven, a vegades no descansaven.
Segons Pardo, alguns treballadors subcontractats també han presentat una denúncia davant els jutjats perquè han deixat de percebre la nòmina de dos mesos.
Des de l'inici de les obres, Carme, els dos sindicats majoritaris també han denunciat la manca de mesures de seguretat a Son Sant Joan.
Sí, a més, el responsable de la construcció, UGT, Roberto Serrano, denuncia que AENA els ha denegat el permís per fer inspeccions a les obres.
Exceso de jornadas, o sea, jornadas larguísimas, ¿vale? Porque, claro, todos sabemos que el aeropuerto, al ser una obra muy grande, al acercarse ya la temporada en la cual nos visita mucho más turistas, tal, quieren tenerlo acabado.
Per la seva banda, el govern no té xifres de quants accidents laborals s'han produït en les obres d'ampliació de Son Sant Joan, però Treball ha rebut moltes queixes i incidències.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, assegura que l'Institut Balear de la Seguretat i la Salut Laboral, l'IBASAL, ha estat molt damunt les obres i s'ha requerit informació a AENA.
Nosaltres hem enviat tècnics de CIBASAL de manera contínua per intentar estar damunt d'aquesta obra i intentar que, pues que no caigués les menys incidències possibles. CIBASAL va requerir el pla de seguretat de l'aeroport i sobretot de coordinació, perquè les incidències més fortes eren de coordinació a nivell de prevenció de riscos laborals.
La previsió que maneja AENA és que les obres acabin a finals d'enguany.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Sense sorpresa, l'IPC del mes de març es dispara per l'increment del preu dels carburants per mort de la guerra a l'Orient Mitjà. Arriba al 3,3%, que és un punt percentual més que el febrer, la major pujada mensual des del juny de 2022 amb l'inici de la guerra a Ucraïna. Són les dades avançades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
Una pujada que, així tot, ha estat esmorteïda pel comportament de l'electricitat, que ha baixat de preu d'un any a l'altre gràcies a les renovables, que, segons explica el Ministeri d'Economia, està actuant com a escut davant del cop energètic del conflicte. De fet, si ens fixam en la inflació subjacent, és a dir, la que no inclou aliments no elaborats ni productes energètics, aquesta es va mantenir al març en el 2,7%, és a dir, la mateixa taxa que al febrer.
Ja s'ha mostrat preocupat el govern per l'augment exponencial dels preus que s'està produint arran del conflicte. De fet, el vicepresident Antoni Costa tem que si la guerra s'allarga, el Banc Central Europeu ha pujat també els tipus d'interès per contenir la inflació.
L'impacte que està provocant la crisi és significativament superior en la mateixa durada des que va provocar la guerra d'Ucraïna. S'ha produït, perquè m'entenguin, un tsunami. S'ha produït una brutal pujada de preus en un període molt curt de temps.
En aquest context, la presidenta del govern, Marga Proens, ha convocat avui a les 4 del capvespre els sectors afectats per la crisi per donar-los a conèixer el paquet de mesures que s'aprovaran via decret en un Consell de Govern extraordinari que se celebrarà la setmana que ve.
Tot i que no ha avançat cap detall, Costa ha confirmat que el decret inclourà rebaixes fiscals, ajudes directes i mesures de flexibilització i revisió de preus dels contractes públics.
Sobre la inflació, també n'ha parlat a l'informatiu matí el catedràtic emèrit d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, qui assegura que si la inflació puja d'acord amb el preu de l'energia, també podria haver una pujada, també creu que hi podria haver una pujada dels tipus per part del BCE.
Hi ha un repunt inflacionista. Espanya ja sempre està per sobre de la mitjana de la inflació de la Unió Europea. I el tipus d'interès que fixa el Banc Central Europeu, que de moment no l'ha mogut, segueix un poc el que té la Reserva Federal, de mantenir-lo constant. En aquests moments hi ha ja moviments.
I amb aquest context d'augment del cost del combustible, el Comitè Nacional del Transport per Carretera vol que les ajudes fiscals siguin més ambicioses. Des de primera hora estan reunits amb el secretari d'Estat de Transports. Aquí demanen que s'apugi l'ajuda de 20 a 25 cèntims per litre de combustible i unes ajudes directes de 1.500 euros per vehicle. L'objectiu és assegurar la continuïtat de la cadena de subministrament. Escoltem Òscar Puente, ministre de Transports.
Necesitamos implementar medidas. En el primer Real Decreto yo creo que no dimos satisfacción a sus demandas. Nos ha faltado un poco más de ambición y bueno, pues hoy tenemos una reunión y vamos a ver si somos capaces de implementar más medidas que les ayuden más. Nosotros desde luego estamos muy, muy abiertos a ello.
La xarxa d'universitats públiques espanyoles s'ha reduït més d'un 20% en els darrers 25 anys. Per això avui els rectors han acordat fer front comú per reclamar més finançament i ampliar així l'oferta d'estudis. Aquesta, diuen, és la recepta per resistir davant l'envit de la privada. A Mallorca, el pròxim curs, en desembarcarà una altra de capital privat, la Seu Sant Pablo.
Avui dia n'hi ha 50 públiques i prop d'una trentena de privades que s'integren dins la CRUE. L'Assemblea General de la Conferència de Rectors i rectores de les universitats espanyoles, reunits avui a l'Escola d'Hostaleria, reivindica que les universitats han de complir amb les seves funcions, la seva raó de ser, formació de qualitat, investigació i transferència. La presidenta de la CRUE, Eva Alcón, retreu que els recursos humans i econòmics són ara mateix insuficients, avisa de la irrupció de les privades.
S'està produint un desequilibri, i aquest desequilibri és perquè des de la pública no podem atendre les demandes socials, i per això la insistència de les rectores i el rector a que tracten, a que es escolten a les universitats i es donen els recursos que invertisquen en universitats, perquè invertir en universitats és apostar per el futur.
El rector de la Universitat de les Illes, Jaume Carot, ha posat el focus en la qualitat dels estudis.
Que siguin universitats de veritat, que hi hagi un assegurament de la qualitat i que facin les funcions que ha de fer una universitat. Docència, recerca i transferència del coneixement.
Tot això en una jornada de portes obertes a la Universitat de les Illes. Una trentena de futurs estudiants de Menorca han visitat avui el campus de Palma per primera vegada amb el desplaçament finançat per la mateixa universitat, Axel.
L'objectiu és que coneguin de prop els estudis que només s'imparteixen a la seu central de Mallorca. Els escollits s'han seleccionat a través d'un sorteig. Alba Carrero és vicedegana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.
Igual que infermeria, a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera s'imparteixen diferents estudis de la UIB, no? Infermeria i també altres estudis. I per primera vegada, enguany, els estudiants de Menorca, d'Eivissa i Formentera han pogut o podran venir presencialment en aquestes jornades de portes obertes presencial en els campus de Mallorca i finançat pel Consell Social de la UIB.
A la seva arribada al campus se'ls ha entregat un mapa amb les diferents xerrades. La vicerrectora d'estudiants és Cristina Moreno.
Jo els diria que s'emmarquin, no?, aquelles que els interessen més. En base, jo diria dues raons. Primer, el que els hi fa més ganes del món, motivats, que pensin, jo seria feliç si estudiés això, i després també qüestions pràctiques de si són capaços de dur a terme aquests estudis per temes de logística.
Per a molts estudiants, com aquesta menorquina, és la primera vegada al campus.
És la primera vegada que venim, bueno, jo i les meves amigues, és la primera vegada que venim aquí. Doncs m'agrada molt, és molt... Me veig aquí. És guai, m'agrada.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els darrers tres mesos, els agents d'intrusisme de Sant Antoni de Portmany a Eivissa han inspeccionat un centenar d'habitatges i han tramitat 17 expedients sancionadors, tots ells relacionats amb lloguers turístics il·legals. El consistori contractarà 4 nous agents d'intrusisme per lluitar contra aquest fenomen. Helena Gregori.
Els agents d'intrusisme revisen les denúncies ciutadanes i es presenten als domicilis per certificar les irregularitats. Marina Ferrer és una de les 4 agents que hi ha a Sant Antoni.
Hi ha denúncies que entren a través de la línia verda. Nosaltres sempre anem al domicili a inspeccionar, a veure si hi ha algú, si no hi ha algú, si hi ha algú, qui és. Si potser és un d'aquí que alquila a un altre i aquest el realquila per dia, sobretot. I t'amunta una festa que potser no t'esperes i està 3 dies molestant a tots els veïns.
El consistori en contractarà 4 de nous amb el pressupost de l'impost de turisme sostenible. Marcos Serra és alcalde de Sant Antoni de Portmany.
Realitzant controls a vivendes que sospitam que hi ha turisme, o sigui, que hi ha lloguer de turisme irregular, sempre amb denúncies a través de la pàgina de la Llina Verda, de la pàgina 8 de l'Ajuntament, o en trucat a l'Ajuntament. També vigilam que no hi hagi taxis pirates, com ho solen dir. I, per altra banda, doncs, aquests agents ara, sobretot ja començant la temporada estival, tenen molta feina a informar en els turistes i residents.
L'equip que comprarà aquest estiu amb 2 vehicles també informa als turistes sobre l'obligació de complir amb les ordenances municipals. Més coses. En els darrers 6 mesos, l'Ajuntament de Palma i el govern han emès 118.000 targetes úniques de transport. A més, han ampliat fins al pròxim dia 31 de maig el termini perquè els ciutadans puguin sol·licitar la nova targeta única. Això vol dir que fins a final de maig els passatgers podran utilitzar la targeta ciutadana.
Mobilitat i Cort han decidit ampliar el període per sol·licitar el canvi de targeta vista la bona acollida. Les darreres setmanes s'han incrementat el nombre de targetes que s'emeten, passant de les 4.000 a les 7.000. Són el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero, i el conseller de mobilitat, José Luis Mateo, que han volgut llançar un missatge de tranquil·litat.
Un mensaje de tranquil·litat per a aquells que todavía no tengan la tarjeta única emitida. Todos los puestos que teníamos, incluso los de refuerzo, que han estado funcionando también, van a seguir estando al servicio del usuario, del ciudadano.
Que todos aquellos ciudadanos de las islas que tengan la tarjeta del TIP, la tarjeta intermodal, no tienen que hacer absolutamente nada. Esa tarjeta tiene a todos los efectos las mismas funciones y tiene el valor de tarjeta única. Aquellos que tengan la tarjeta única, pues ya tienen ese título de transporte, igual que los que tienen la tarjeta TIP.
Canviem de qüestió. Pendents en aquesta hora del Consell Interterritorial de Salut, on la ministra Mònica García i les comunitats aborden la vaga de metges després de la reactivació de la negociació entre el seu departament i els sindicats mèdics. La ministra confia que es desconvoquin les aturades setmanals després d'aquestes vacances de Pasqua.
García ha reconegut que dins del comitè de vaga hi ha diferents postures. Assegura que hi ha sindicats que aposten pel diàleg, mentre que d'altres pretenen continuar amb les vagues programades fins al mes de juny, tant si es manté com si es retira l'Estatut Marc.
Yo creo que desde el Ministerio de Sanidad hemos cumplido con la parte del diálogo, con la parte del consenso y esperamos, nos dejaron los sindicatos hasta después de Semana Santa su decisión de desconvocar la huelga. Yo creo que desde cualquier lógica, toda vez que la negociación ha sido, insisto, cordial y dialogante, creo que desde el Ministerio de Sanidad hemos cumplido con nuestra parte, ahora le toca a los sindicatos médicos cumplir con su parte.
Abans de la trobada amb els consellers de salut de les diferents comunitats, la ministra ha exposat que durant la trobada es demanarà que es posicionin en els punts que els correspon actuar dins de l'Estatut Marc i que són, diu, competència exclusiva dels governs autonòmics.
I un estudi confirma que el programa de salut emocional aplicat als tallers ocupacionals de l'IMAS genera millores que es mantenen en el temps. La investigació demostra que incorporar la perspectiva de gènere no només impacta positivament en el benestar emocional immediat, sinó que a més reforça l'autonomia de les participants i impulsa canvis amb efectes socials significatius.
El projecte s'ha centrat principalment en dones migrants en situació de vulnerabilitat social i laboral i ha avaluat aspectes com la salut emocional, l'autonomia personal i la consciència sobre les violències de gènere. Els resultats mostren que els nivells d'ansietat es redueixen, mentre que la depressió presenta una millora. També s'ha observat un augment de l'autoestima, una major capacitat per prendre decisions i establir límits, així com una comprensió més àmplia de diferents formes de violència. María Elba Rísquez és una de les autores de l'estudi.
És impactant com realment té una incidència en sus vidas. Las mujeres cambian el chip, no cambian la situación, pero cambian la perspectiva desde donde ven esa situación.
L'estudi també posa en relleu el reforç de les xarxes de suport entre les dones amb un efecte multiplicador en els seus entorns familiars i comunitaris.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite entre amor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Carlos Cuerpo i Arcadi Espanya ja han jurat davant el rei els seus nous càrrecs al Consell de Ministres, una possessió que s'ha escenificat aquest migdia, posteriorment amb el tradicional traspàs de carteres. Tots dos se faran càrrec a mitges de les àrees que deixa María Jesús Montero, que abandona el govern estatal per centrar-se en la seva candidatura del PSOE a les eleccions andaluses del proper 17 de maig.
Així, Carlos Cuerpo, fins ara ministre d'Economia, passa a afegir a les seves funcions la vicepresidència primera, mentre que el valencià Arcadi Espanya es farà càrrec de l'àrea d'Hisenda. Cuerpo, en les seves primeres paraules al càrrec, ha explicat quin consell li ha donat al president Pedro Sánchez.
Esta muestra de confianza ha venido acompañada de un consejo que la verdad es que uno anhela siempre escuchar de sus jefes, o no solo de sus jefes, sino también de las personas que le rodean. Lo que él me ha dicho es que siga siendo yo mismo, así de sencillo. Y creo que esta es la mejor forma de comenzar una etapa, y a eso me comprometo.
Arcadi Espanya, la seva primera intervenció en el càrrec, ha explicat amb quin tarannà espera gestionar la seva àrea.
Siempre me he guiado por tres palabras y son también un ejemplo que he aprendido en este gobierno. Ser educado, ser útil y ser humilde. Ser educado no debería ni siquiera ser algo a destacar, pero en este país, por desgracia, es algo que hay que remarcar. Ser útil porque la política no puede ser un diálogo estéril entre élites, sino que tiene que ir al día a día, a la cotidianidad de las personas para que tenga un sentido plenamente democrático. Y humildad.
També hem sentit a la ministra cessant María Jesús Montero s'ha acomiadat del càrrec visiblement emocionada, assegura que enceta una nova etapa amb la mateixa convicció.
Para mí la política es la actividad más noble que puede desarrollar el ser humano. La política es la manera civilizada que tenemos las personas, que tenemos las sociedades para entendernos, para tolerarnos, para compartirnos, en definitiva, y por tanto para construir un proyecto que en mi caso, desde luego me inspira, el que persiga el bienestar general de la mayoría de la gente.
Més coses destacades del dia. L'expolític Íñigo Errejón ha comparegut als jutjats per ratificar una querella per calúmnies contra Elisa Moulia, l'actriu que el va denunciar per agressió sexual. La declaració de l'acusada, però, s'ha ajornat fins al 24 d'abril perquè ha al·legat una indisposició mèdica. Errejón assegura que vol així posar un límit a les difamacions de l'actriu.
Mentre es tramita la causa contra ell per agressió sexual, Errejón ha contraatacat amb una querella per calúmnies després que ella declarés a les seves xarxes socials que ell havia extorsionat els testimonis de la causa. El fundador de Podem i després diputat i portaveu de Sumar a la seva arribada al jutjat s'ha mostrat confiat en la justícia.
Todas las pruebas documentales, todas desmintieron la versión de la denunciante. Tanto es así que hasta la propia fiscalía, hasta en dos ocasiones, se pronunció de manera inequívoca, rotunda y clara por el archivo y por mi absolución. Sin embargo, hoy no vengo aquí a defenderme. Hoy vengo aquí a poner un límite. Hoy vengo aquí a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mulia hoy u otro día.
Mentrestant, el judici per agressió sexual continua endavant, ara pendent de fixar data per judici. Errejón ha demanat que s'arxivi definitivament la denúncia després que l'actriu intentà retirar-se de l'acusació, però va recular quan es va assabentar que la fiscalia havia decidit sol·licitar l'absolució de l'expolític.
I una cosa més en clau judicial, el Tribunal Suprem ha autoritzat Francina Armengol i Ángel Víctor Torres a declarar com a testimonis per escrit en el judici del cas Mascaretes.
Tots dos ho havien demanat, tal com permet la norma per als càrrecs polítics. Ara són present al Congrés i ministre, però en el judici havien de compareixer per la seva anterior tasca com a presidents autonòmics. La sessió arrencarà el pròxim 7 d'abril i al banc dels acusats s'asseuran l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama.
El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran acusa els Estats Units i Israel davant l'ONU de voler cometre un genocidi al seu país.
Assegura que els dos països estan atacant infraestructures civils amb l'objectiu d'acabar amb la seva població i ha posat com a exemple l'atac a una escola a Minar que va deixar més de 150 nines mortes i que ha qualificat com a crim de guerra i lesa humanitat. Assegura que el bombardeig de l'escola femenina va ser deliberat i intencionat.
Tot això quan Donald Trump ha ampliat 10 dies més el seu ultimàtum a l'Iran i marca ara el 6 d'abril com a data límit per reobrir l'estret d'Hormuz. Així arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 2:30. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. El Port de Palma comptarà amb un nou servei de transport marítim, el bus nàutic. Marta Pujalta, bon dia.
Bon dia. És un projecte de l'autoritat portuària que oferiran 4 catamarans que faran aturades a 6 estacions distribuïdes per la badia. Hi haurà 3 línies diferenciades. 2 estan pensades per turistes de creuers i turistes en general, i només una per a residents i treballadors. Un viatge senzill costarà 6 euros. La iniciativa entrarà en funcionament entre finals d'aquest 2026 i principis de 2027.
D'altra banda, avui destacam que el Consell instal·larà les primeres càmeres per vigilar i controlar les carreteres de l'illa en el mes de juny.
Els primers dispositius es col·locaran a la serra i s'espera tenir la xarxa completament operativa a l'octubre. En paral·lel, el Consell ha demanat autorització a l'autoritat portuària per poder instal·lar 2 càmeres al port d'Alcúdia i 3 més al de Palma. Aquests aparells serviran per recopilar dades per a la futura llei de regulació d'entrada de vehicles, que no arribarà a temps aquesta temporada turística.
I de parlant de carreteres, connectam amb la DGT per saber com se circula en aquesta hora per la xarxa viària de l'illa. Juan Emplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de sortides des de Son Rapinya fins a l'altura de la incorporació cap a l'autopista Inca en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades de Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera Valldemossa. I ja el que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això tot per un moment. Molt bon dia.
Facundo Tenaglia és el control tècnic. Fem una pausa i començam.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, després de l'estiu, el Port de Palma disposarà d'un nou servei de transport marítim. És el bus nàutic que entrarà en funcionament a finals d'any o principis del 2027. El projecte inclou 6 estacions repartides per la badia i 3 línies diferenciades amb l'objectiu d'oferir una alternativa al transport terrestre i així descongestionar el trànsit rodat. El servei serà prestat per 4 catamarans amb una capacitat màxima de 100 passatgers cada una.
La primera ruta ideada per als creueristes connectarà el dic de l'oest amb l'escala reial del moll de la Llotja i tindrà una freqüència de 30 minuts. Només estarà operativa els dies que desembarquin creuers. La segona, pensada per als residents, tindrà aturades en el moll de Ponent, el moll de trànsit local, conegut com el de les Golondrines, i l'escala reial. Funcionarà tots els dies de l'any, amb freqüències de 30 minuts, des de les 7 del matí a la mitjanit, mentre que els caps de setmana setmana ho farà fins a les 10 del vespre. La tercera tindrà un caràcter turístic i connectarà de manera circular a diferents punts de la Badia Palma, que podria arribar al Portitxol, a Cal Estància, Can Pastilla i Serenal. La freqüència del trajecte oscil·larà entre els 45 i 80 minuts. El president de l'autoritat portuària, Javier Sanz, assegura que el bus nàutic és un nou concepte de mobilitat marítima sostenible.
És una bona iniciativa per descongestionar també el tràfic i muy de acuerdo también con el diseño del paseo marítimo. Pues dentro de dos años, tres años o cuatro años, pues habrá paradas, me imagino, en los muelles comerciales. Es un poco pronto, pero esa es nuestra intención, crear esto, ¿no? Es como cuando creamos una urbanización y no ponemos una carta de salida. Ya estamos pensando que tenemos que hacer algo para que esto funcione.
Pel que fa a les tarifes, el viatge senzill tindrà un cost de 6 euros, mentre que el d'anada i tornada en valdrà 12. Els residents podran comprar un abonament de 20 viatges per 20 euros i 100 viatges per 50.
Mentrestant, el Consell de Mallorca ha anunciat que instal·larà les primeres càmeres per vigilar i controlar les carreteres de l'illa en el mes de juny. Els primers dispositius es col·locaran a la serra i s'espera tenir la xarxa completament operativa en el mes d'octubre.
Està prevista la instal·lació de 210 càmeres de control i vigilància a les carreteres. A la serra, on els veïnats es queixen amb freqüència per renous i curses il·legals, hi haurà 32 zones de control, cada una amb càmeres per vigilar la infraestructura. També per fer recompte de vehicles, lectures de velocitat i de renou. En total s'instal·laran 64 aparells i 20 sonòmetres.
I en paral·lel, el Consell han demanat l'autorització a l'autoritat portuària per poder instal·lar dues càmeres en el port d'Alcúdia i tres més en el de Palma.
Aquests aparells serviran per recopilar dades per a la futura llei de regulació d'entrada de vehicles, que no arribarà a temps per aquesta temporada. Els dispositius permetran obtenir xifres exactes del nombre total de cotxes que entren i surten de Mallorca pels ports. A la vegada es podrà saber el nombre de vehicles amb matrícula estrangera i la quantitat de cotxes de lloguer que passen pels ports.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Més qüestions. Els treballadors de l'Ajuntament de Santa Margalida hauran d'esperar per cobrar l'increment de sou que han reclamat a les darreres mobilitzacions. En el ple de Llora Baixa es va aprovar la nova relació de llocs de feina, però es va fer sense el finançament necessari per fer-ho efectiu. El Balda diu que seguirà negociant en la posició per poder aprovar en un pròxim ple.
L'abstenció dels regidors del Partit Socialista ha permès aprovar la nova relació de llocs de feina. El PP hi ha votat a favor, mentre que Convergència per Santa Margalida, que són els seus socis, hi han votat en contra. Aleguen que no veien clara la memòria econòmica d'aquesta nova relació de llocs de feina. Miquel Estalric n'és el portaveu del grup municipal.
He fet una pregunta a la secretària, veurem si era legal, veurem dur-ho d'aquesta forma, i se m'ha contestat que no. Per tant, nosaltres entenem que primer hem de tenir la seguretat jurídica.
Es va aprovar la relació de llocs de feina, però no la modificació de crèdit de 560.000 euros que havia de permetre fer front a l'increment dels sous que l'equip de govern havia presentat com a moció d'urgència. El PSOE reclama informació i negociació. Són el Balda, Martí Àngel Torres i el portaveu socialista Xisco Vergas.
Avui, hem de ser optimistes, s'ha fet una passa més, s'ha pogut aprovar la relació de lloc de feina, un document que hem de pensar que es va posar damunt la taula en el novembre del 2025.
La feina grossa està feta, és a dir, ara només és un tema de fons i de transparència. Que tenim la documentació que demanem, no hi haurà cap problema per aprovar-ho.
I els treballadors es mostren decebuts pel nou retard. Isabel Duran és treballadora del centre de dia.
Hombre, perquè mos esperàvem que en tota la mobilització que ha hagut dels treballadors, això tiràs cap endavant.
Ara s'haurà de convocar un nou ple extraordinari per aprovar les mocions d'urgència que ahir vespre no van sortir endavant.
I a Sa Pobla, el PP proposa reforçar la plantilla de la policia local davant l'augment de població i la manca, diu, d'efectius. Els populars consideren que el municipi ha crescut un 20% i la plantilla policial no s'ha adaptat a aquesta realitat.
Els populars de Sa Pobla presentaran una moció en el pròxim ple que demana adequar la plantilla del cos a les necessitats actuals del municipi. També la creació de noves places a la relació de llocs de feina, l'ampliació progressiva dels efectius i la millora dels mitjans materials del cos policial. Segons els populars, actualment el nombre d'agents es troba molt per davall de les ràtios recomanades, tant a l'àmbit europeu com estatal.
Mentrestant, a Palma, nou operatiu contra la venda ambulant. En total, s'han confiscat 400 quilos de material il·legal i tres venedors han estat denunciats. L'operació s'ha dut a terme al Parc de la Mà, Hort del Rei i d'Almorada.
L'operatiu s'ha desenvolupat durant el matí d'aquest dijous i s'ha fet amb la participació d'un total de 35 agents de la policia local. També ha tingut el suport d'agents de la policia portuària. Durant l'actuació, els agents han fet patrullatges preventius, identificat presumptes infractors i tramitat les corresponents denúncies.
I més, acusa el PP de convertir Palma en un autèntic abocador de residus. La formació vincula aquesta situació a la importació de fems procedents d'Eivissa. També al projecte d'una planta de residus líquids perillosos prevista al port de vora al castell de Sant Carles.
La portaveu de Més per Palma, Neus Trullol, denuncia que la ciutat està assumint una càrrega ambiental i territorial insostenible. L'ecosobiranista considera que el batlle Jaime Martínez i el seu equip de govern estan en silenci i no defensen ni els interessos de la ciutadania ni la protecció del patrimoni. En aquest context, la formació exigeix la paralització immediata del projecte de la planta de residus líquids al moll de Sant Carles i el rebuig frontal a la importació de residus provenint d'altres illes.
Es val l'estar convertint-se ciutat en el pati de darrere de les pitjors polítiques de residus. Exigim de manera immediata la paralització d'aquests projectes, tant per responsabilitat, per sostenibilitat, com per respecte en el patrimoni i en els veïnats.
Més per Palma anuncia que continuarà pressionant perquè es reverteixin aquestes decisions i fa una crida a la ciutadania a no normalitzar que Palma es converteixi en un espai on tot val.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:40, sota el títol Per què no hi ha dones artistes, l'historiadora de l'art, comissària i coordinadora d'exposicions, Judit Méndez, farà demà una conferència a les 11 del matí a la institució pública Antoni Maria Alcover a Manacor. L'acte s'emmarca dins el programa d'activitats del Dia de la Dona i té com a objectiu mostrar per què les dones han estat silenciades en el món de l'art.
En declaracions a IB3 Ràdio, Judit Méndez ha lamentat que al llarg de la història les dones no han sigut vistes com a genis, ja que aquesta figura sempre està relacionada amb el gènere masculí. Entre els segles XVI i XIX i també el XX, Méndez assenyala que les dones han tingut molt difícil desenvolupar-se en el món de l'art.
En realitat, si tu naixies a una família on el teu pare, per exemple, fos pintor, tu com a nena podies tenir un futur artístic una mica més fàcil que no pas una nena que cresqués en una família que no. Per què? Perquè les noies tenien prohibit l'accés a l'educació artística reglada.
Una trajectòria, la de les dones, condicionada també per la maternitat.
Gran part de dones que estudiaven art, quan es casaven o tenien criatures, deixaven els pinzells, no? I no seguien amb les seves carreres. De fet, hi ha una qüestió interessant, que és que en moltes ocasions les dones havien d'escollir entre la seva feina o bé formar una família.
Comença la Setmana Santa, dies de processons i penitents. Des d'avui, el diumenge de Pasqua, 5 d'abril, només a Palma hi haurà 13 processons amb milers de confrares. La primera, aquesta nit, a les 7 de l'hora baixa, a Sant Felip Neri.
Anirà pel centre i fins a la catedral. És la que dona el sus, tot i que a nivell estrictament religiós tot comença diumenge, el dia del Ram. A Palma, per exemple, a les 6 sortirà una processó des de l'església de Sant Jaume i anirà pel Born i Jaume III per acabar per Bonaire cap a l'església de la Concepció.
I aquest cap de setmana el Teatre Principal d'Inca acull les 3 Ds, els dies de dansa, amb 2 esdeveniments programats per avui i 2 per demà. Tots els espectacles es faran en viu, tret d'un que es durà a terme mitjançant retransmissió en vídeo.
La primera peça, avui a les 7 del vespre, és La Visita, una obra de dansa-teatre que explora el trauma no processat i la difusa frontera entre perpetrador i víctima. Tot i que la consciència pot romandre en silenci i suprimir un trauma greu, aquestes experiències continuen amagatzemades a les nostres cèl·lules. Més tard, a les 8, comença a la pantalla gegant Les Saisons de les Dans, en col·laboració amb la Barcelona Dance Film Festival, una peça concebuda específicament per a la càmera. El director del Teatre Principal d'Inca és Miquel Àngel Reo.
Cada any, a finals de març, i aquesta és la quarta edició, en prenem els dies de dansa. Una mescla de talents d'aquí, de fora, de gent més consolidada, de gent més emergent. Enguany hi tenim Eudàlia Berguedà, Zoe Gisler, amb peces que estan en construcció, que després hi haurà una conversa amb el públic, se podran ser esplugades, diguéssim, pel públic i les pròpies creadores.
I el dissabte, més obres. Comença més prest l'activitat a les 6.
Amb aquest apunt de la plana cultural arribarem a les 2:45. Ara continua aquí la informació esportiva IB3 Ràdio amb els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia, Marta Sampas.
Bon dia.
Pendents avui de l'Illes Balears Palma Futsal, que torna a Son Moix per disputar un partit de Lliga.
El conjunt mallorquí rebrà a les 8:30 del vespre la visita de l'Alzira, penúltim classificat en el que serà el partit de retrobament del Palma amb la seva afició. El conjunt mallorquí du sense jugar al Palau d'Esports de Son Moix des del passat 14 de febrer i cercarà amb una victòria desfer-se'n de l'eliminació a la Copa d'Espanya. El partit d'avui és el primer dels tres consecutius que afronta el Palma Son Moix en tan sols una setmana. Del rival parla el jugador Manolo Piqueras.
Bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, que ellos también llegan en una situación complicada en la que tienen que conseguir la victoria. Y bueno, no tenemos otra cosa en la cabeza que no sea la victoria. Tenemos una semana por delante bastante bonita con tres encuentros en casa y vamos partido a partido, pero con la intención de conseguir la victoria en los tres partidos.
El compte enrere de la Lliga regular està activat i Piqueras qualifica tots els partits de finals.
Cuando quedan pocas jornadas, como en este caso ya, todos los partidos se convierten en finales porque todos los equipos se juegan algo y tenemos que estar 100% convencidos de que va a ser un partido difícil, de que no se pueden llevar los tres puntos y de que tenemos que ganar para también seguir escalando en la clasificación.
Recordant que el Palma Futsal al Zira ho podreu seguir en directe avui a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio.
En futbol, el Reial Mallorca, que descansarà aquest cap de setmana dels entrenaments, afronta l'aturada internacional en zona de descens.
Els vermells, que han fet avui matí el darrer entrenament de la setmana de cara al partit de dia 4 d'abril contra el Real Madrid, afronten el descans per seleccions des de la zona de descens. Però l'enfrontament contra els blancs serà el primer de tres partits consecutius a Son Moix i els jugadors confien en aprofitar el factor Son Moix les pròximes tres jornades per així remuntar la situació. Sentim el futbolista del Mallorca, Mateu Jaume.
Al final nosaltres sempre sortim a guanyar, volem guanyar, el contrari també juga, desafortunadament pues, no varen poder sumar, però bueno, ara venen tres partits a dintre nostre que crec que ens poden ajudar molt i necessitant de tota l'afició, que nosaltres ho donarem tot per treure el màxim de punt possible.
Per la seva banda, Abdon Prats diu que l'equip està il·lusionat amb el canvi d'entrenador i que s'estan adaptant molt bé a la seva forma de fer feina.
Ens estem adaptant molt bé en el canvi. Ens fa molta il·lusió encarar aquestes jornades amb aquesta situació, amb aquesta nova forma de fer feina. I, bueno, al final, agraïts per el que ens va donar en Jagoba i ara pues, li hem donat la millor benvinguda en el Martín pues, perquè ens pues, ajudi a salvar no, aquests partits i que l'any que ve pues, tornem a estar primera amb ell aquí a la banqueta, no?
La permanència és l'objectiu i tant Abdon com Mateu Jaume confien en que s'aconseguirà.
Hombre, està clar, al final no desistim, no? Al final crec que falten 9 partits, estem confiats en que ho traurem endavant. Crec que hi ha jugadors suficients i qualitat dins la plantilla per treure aquesta situació que al final la donen amb total normalitat, no? I jo crec que sí que anirà molt bé.
Bé, molt bé, crec que s'ha notat un canvi, crec que hem de ser positius, queden 9 jornades, nosaltres des de dins el vestuari confiem en que ho traurem i a ser positius i treure el màxim de punt possible.
I també en clau mallorquinista, Vedat Muriqi, amb la selecció de Kosovo, cercarà una plaça pel Mundial a la final de la repesca després de guanyar l'Eslovàquia de Martin Valiant ahir per 3-4 a la semifinal. Tots dos jugadors varen ser titulars i el central eslovac, a més, va fer el primer gol del partit per la seva selecció. El davanter, que no va marcar, s'enfrontarà ara a Turquia en una de les finals el pròxim dimarts. I pel que fa a la resta d'internacionals mallorquinistes, Johan Mojica, amb Colòmbia, ha jugat 62 minuts aquesta passada matinada en el partit amistós contra Croàcia, amb victòria de la selecció croata per 1-2. Jan Virgili, amb Espanya sub-21, disputarà avui a la baixa contra Xipre un partit de classificació a l'europeu, i Samu Costa, en Portugal, jugarà diumenge contra la selecció mexicana dirigida per Javier Aguirre i Toni Amor. I un apunt més pel que fa a la primera divisió, perquè l'Elx ha renovat el mallorquí Pedro Vigas fins al 2027.
A primera ref, la U d'Eivissa necessita un bon resultat aquest diumenge davant l'Alcorcón.
Guanyar per tal d'esvair el nerviosisme que es comença a instal·lar a l'entorn del club. Dani Manau, bon dia.
Bon dia, jornada clau per als Blaucel. Setmana ben complicada per als de Miguel Álvarez. Una tercera ensopegada consecutiva no només podria posar l'equip en una posició delicada, sinó també podria fer perillar la continuïtat del tècnic. Álvarez, però, confia en la reacció dels seus homes. L'escoltem.
Solo me veo de una manera aquí ahora mismo en Ibiza. Solo me veo que le voy a ganar al Alcorcón, solo me veo que voy a ganar el máximo partido posible y solo me veo que el año que viene voy a estar entrenando aquí. ¿Cómo puede ser de otra manera? ¿Qué voy a estar pensando que me van a echar? No me preocupo más que del día a día, de trabajar, de preparar las cosas bien, porque lo que tenga que ser, lo que tenga que pasar, será y pasará. Entonces yo voy a intentar que pase todo bonito y que pase y que sea todo bonito, no hay más historias.
Després de caure amb el Marbella i l'Aldenc, el play-off ja és un miratge del passat. El present és la lluita per la permanència, amb el descens només 4 punts per sota dels eivissencs. Primordial, un triomf davant l'Alcorcón, que només ha cedit una derrota en les 13 darreres jornades. És de nou Miguel Álvarez.
És un equip que ara mateix, aquesta segona volta, és un equip també de los que ha cogido otro camino diferente, donde están compitiendo mucho y bien. Y es un equipo que és difícil meterle mano.
Demà l'equip blau-cel farà el darrer entrenament de la setmana per preparar el duel davant els madrilenys.
La selecció espanyola absoluta de futbol juga avui contra Sèrbia.
Serà a les 9 del vespre a l'Estadi de la Ceràmica i, com deies, contra Sèrbia. Espanya jugarà el penúltim amistós abans del Mundial. Una cita mundialista de la qual el seleccionador nacional avisa que estarà molt igualada. Sentim Luis de la Fuente.
Al igual que hay otras grandes selecciones, comentado en más ocasiones que quizás sea, en mi opinión, el Mundial en la historia que más candidatos a poder disputar el título como no ha habido nunca antes.
De la Fuente ha descartat finalment per avui el porter Joan García. El porter del Barça és així l'únic futbolista que queda fora de la convocatòria pel partit d'avui.
En voleibol, la Barca Menorca està obligat a guanyar demà per continuar el play-off pel títol.
El conjunt menorquí jugarà demà contra la Laguna Tenerife, el segon partit dels quarts de final del play-off pel títol, i està obligat a guanyar per tal de forçar el tercer partit, ja que, recordam, va perdre el primer el passat cap de setmana. Sentim el president de la Barca Menorca, Andreu Hernández.
Realment, ara mateix és el partit més important de tota la lliga. Evidentment, si el guanyem, el més important serà el dia següent, però ara mateix ens hem de centrar en el partit de demà, i ja t'he dit que les ganes són totes les que es puguin tenir.
Les jugadores dirigides per Beb Llorenç tenen el factor pista a favor, i és per això que el club vol omplir el pavelló Ciutadella. El partit és demà a les 7 del capvespre.
En ciclisme, en aquesta hora es disputa la cinquena etapa de la Volta a Catalunya.
Ja està en marxa amb un total de 155 quilòmetres amb sortida a la Seu d'Urgell i arribada a la Molina, Coll de Pala. I a la quarta etapa, l'artenenc Enric Mas va creuar la línia de meta amb els favorits, en què el guanyador va ser el britànic Ethan Vernon. L'artenenc se situa ara per ara a la posició 31 de la general, a 26 segons del líder, que és el francès Dorian Godon.
I acabam amb els Premis Cornelius Atticus.
L'exatleta Pons Bové i a títol pòstum Josefina Avilés han estat guardonats amb el màxim reconeixement esportiu que atorga el govern. A l'acte, celebrat ahir a Esbaluart, es va donar reconeixement a la seva destacada trajectòria esportiva i a la seva contribució a l'esport de les Illes. Sentim Pons Bové i el fill de Josefina és Marc Marí.
Bueno, aquest homenatge significa la combinació d'una vida esportiva. Diguéssim, no la tanca, perquè encara que tingui 80 anys continuï amb la bretxa.
Ma mare va ser una de les grans impulsores de les Illes Balears, de l'esport, de la Federació d'Atletisme. Va contribuir a l'organització, coordinació de totes les institucions de les Illes Balears i és una llàstima que no hagi pogut disfrutar d'aquest premi en vida, però jo crec que li fa justícia.
Així posant punt final a la informació esportiva, més esport a l'informatiu vespre i a les 8:30 amb esports de Sant Joc i el partit del Palma Futsal al Zira.
Gràcies, Marta. Fem una pausa i obrim Plana Cultural.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La actualidad, minuto a minuto, a IB3 Radio. Informatiu migdia.
Les llums il·luminen l'escenari. La intenció és començar.
Avui és el Dia Mundial del Teatre i com sempre passa, però potser avui un poc més, actors, dramaturgs, tècnics esperen el públic per repetir una funció més, la màgia de transformar les paraules escrites i la interpretació en veritat. Una jornada especial. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, especial sobretot per al món de la faràndula, per tots els que la conformen, per actors com Agnès Llobet, que explicava així el dia com li agrada celebrar un dia com el d'avui.
Fent feina damunt d'un escenari, llavors és el que pren sentit i també el ritual una mica de cada any grans personalitats del teatre que fan el seu manifest, escriuen les seves idees, la seva experiència, els seus punts vitals teatrals i també d'alguna manera t'ajuden com a també reflexionar cap on vas pensament internacional.
També ha explicat la seva visió, el que implica aquesta jornada, Albert Triay.
És un any més, és la motxilla d'aquesta que duim, és aquest cavall que mos empeny cap endavant i es posar-hi carregar les piles una altra vegada per enfrontar aquest destí que hem triat tan incert, però que és passió total. No? Jo crec que no pensam en res. Quan estem allà vivim el que mos empapam d'aquí, de tota la gent que mos envolta. I això és energia, és aliment per l'esperit, per l'ànima, per els actors, per l'escenari.
Tots dos viuran avui la jornada com més els agrada, fent feina, formant part del nou muntatge del Teatre Principal de Palma, L'Enemic, que protagonitza Toni Gomila i dirigeix José Martret, i que s'estrenava ahir just després d'un homenatge especial a 14 figures destacades de l'escena mallorquina.
En clau literària, l'escriptor Sebastià Alzamora i el traductor Jordi Fiter guanyen els 43ens Premis Cavall Verd, convocats per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
El llibre de poemes a l'Augusta de Sebastià Alzamora i la traducció al català de poesia completa d'Elisabet Bishop a càrrec de Jordi Fiter Salvans han estat reconeguts, com dèiem, amb aquests guardons. Alzamora pel caràcter commovedor del seu llibre de poemes i Fiter per la seva tasca ingent com a traductor. Els premis es lliuraran demà en el marc d'un programa d'actes que es du a terme entre Palma i Santanyí.
arribarem a les 3 al ritme de Shakira.
Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Vente a mí que no es culpa mía que te critique.
Sandra, els seus fans tenen bones notícies.
Sí, perquè la cantant colombiana ha afegit 2 dates més a la seva residència a Madrid, per la qual ha venut ja 450.000 entrades i ho ha fet amb un temps rècord. Els 2 nous concerts seran dies 10 i 11 d'octubre. Els tiquets sortiran a la venda avui mateix, però encara així no ven tantes entrades com Bad Bunny, eh? 100.000 més. Persona buena, cara, mente.
Són les 3 i és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 27 de març, una actualitat que passa per la crònica de successos. 2 detinguts a Eivissa per un presumpte delicte de temptativa d'assassinat. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, sí. Un d'ells, l'inductor, hauria pagat 2.000 euros a un altre, un jove, perquè apunyalés la víctima en qui convivia en un pis compartit amb més persones. Els fets varen passar la matinada de divendres a un domicili de Sant Antoni, quan l'ara detingut va obrir la porta al segon, qui va anar directament a l'habitació de la víctima i el va apunyalar fins a 11 vegades al pit. Després de l'alerta a la policia, de la resta d'inquilins, les autoritats varen poder detenir el presumpte agressor minuts després al carrer. També varen arrestar l'home que l'hauria induït per matar el seu company de pis.
A Calvià, mentrestant, 2 homes han estat arrestats després d'intentar atropellar un guàrdia civil.
Els vaig remuntar en aquest cas un mes enrere, quan un agent de paisà va ser abordat per un altre home que li va intentar robar en un supermercat de Palmanova, fent-se passar per un voluntari que recollia signatures per a una associació. Quan el guàrdia es va identificar, el presumpte lladre va fugir, es va ficar un cotxe conduït per altre jove i tots dos haurien intentat atropellar la gent que va poder evitar-ho tirant-se a terra. Tots dos han estat ara localitzats al Llucmajor i han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un altre de furt.
De la crònica laboral, suspeses les vagues previstes per avui i pel cap de setmana per part del sector del handling.
Sí, se suspenen les previstes per aquesta setmana, però continuen de moment actives les previstes per la següent, que podria tenir com a dia més crític Divendres Sant. Són, per una banda, els treballadors de Groundforce, per altra, els de Menzies. Ofereixen serveis de terra a les terminals d'Eivissa i de Palma. Reclamen millores laborals, aprofitant aquesta operació arribada de Setmana Santa, que arrenca avui perquè és just quan moltes comunitats enceten les vacances escolars de Pasqua.
I això, mentre Sant Joan ha reobert avui de manera parcial la terminal D, reservada sobretot pels vols dins l'estat, mentre els sindicats han fet en aquests micròfons una denúncia sobre irregularitats laborals durant les obres.
Comissions ha denunciat concretament davant Inspecció de Treball una de les empreses subcontractades que executa aquests treballs. Ho fan per irregularitats com pagaments en negre o jornades que excedeixen les 8 hores diàries sense que constin en lloc. El govern, per la seva banda, assegura que no té xifres de quants d'accidents laborals s'han produït en aquestes obres d'ampliació de Son Sant Joan, però Treball confirmen ha rebut moltes queixes i incidències.
Preocupació del govern per mort de l'impacte de la guerra.
El vicepresident Antoni Costa, de fet, tem que si continua el conflicte, l'abril i el maig seran pitjors que el març, quan, segons les dades de l'IPC avançat publicades avui, s'han disparat els preus un 3,3%.
L'impacte que està provocant la crisi és significativament superior en la mateixa durada des que va provocar la guerra d'Ucraïna. S'ha produït, perquè m'entenguin, un tsunami. S'ha produït una brutal pujada de preus en un període molt curt de temps.
Avui cap vespre, de fet, la presidenta Marga Proens presenta als agents socials i econòmics el paquet de mesures anticrisi dissenyat pel govern, que en principi serà aprovat la setmana que ve en un Consell de Govern extraordinari.
I el Tribunal Suprem ha autoritzat Francina Armengol i Àngel Víctor Torres a declarar com a testimonis per escrit en el judici de les mascaretes.
Tots dos ho havien sol·licitat, tal com permet la normativa per als càrrecs polítics. Ara són la presidenta del Congrés i ministra, però en el judici havien de comparèixer per la seva entrevista l'anterior tasca com a presidents autonòmics de Balears i de Canàries. La sessió al judici arrencarà el proper 7 d'abril.
Arribem a...